Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Una seixantena d'activitats per la Festa Major de l'Escala. S'ha presentat el programa de la Festa Major, que serà entre el 28 d'agost i el 2 de setembre. L'exdirectora del Museu de l'Escala i l'Arxiu Municipal, Lourdes Boix, serà l'encarregada del pregó. I entre les novetats de la programació, recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada d'havaneres i s'amplien els dies de barraques. El cartell d'enguany és obra de la dissenyadora Roser Bona. Amb aquesta notícia encapçalem l'informatiu d'avui dimarts, dia 11 d'agost d'aquest 2026. Qui us parla, Sergi Corral. Una informació local que conté totes aquestes altres notícies. Parlem d'energia i parlem que l'Escala presenta al·legacions al Plater. L'Ajuntament de l'Escala ha presentat al·legacions, aquest document inicial, que ha de regular la implementació dels parcs d'energia al territori. Es volen protegir uns terrenys amb valor paisatgístic, patrimonial i econòmic. A tot Catalunya s'han presentat més de 12.000 al·legacions a la proposta inicial. L'espai de la Plaça Nova es reorganitza. Per tant, l'aparcament i aquest espai han sofert petits canvis, sobretot en la ubicació de contenidors, que han obligat de retruc també a modificar places d'aparcaments de cotxes i de motos. En esports, Gregorio Gálvez combinarà el primer equip i el juvenil. El canvi d'entrenador al juvenil preferent té com a objectiu principal estrènyer encara més el vincle amb el primer equip. És per tot això que el club ha decidit prescindir d'Enric Moré i confiar en Gregorio, que un any més serà el segon, de David Gurillo, el primer equip del Futbol Club L'Escala. L'agenda d'activitats i el temps aquests dies amb cel força variable, tardes més amb nuvolades i calor i xafogor de ple estiu, que són els protagonistes. Tot això en un informatiu que tot just ara comencem. I ho fem justament per la notícia que obre l'informatiu, el titular relacionat amb la Festa Major d'enguany. Una seixantena d'activitats per aquesta Festa Major, que serà entre el 28 d'agost i el 2 de setembre. La pregonera serà Lourdes Boix, és directora del Museu de l'Escala i de l'Arxiu. I es recuperen, per exemple, dues orquestres de tarda, una cantada d'havaneres i s'amplien els dies de barraques. Aquest any el cartell és obra de la dissenyadora Roser Bona. En té tots Maria Pagès.
Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Meravella i la Salvatana, una cantada d'havaneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major. Activitats doncs, que sempre mirem doncs, que tot el públic, tot el sector del públic doncs, se sentia representat amb alguna activitat d'elles. A més, aquest any doncs, recuperem el format de dues orquestres. Ara portàvem uns anys que només portàvem una orquestra, que després fèiem aquell concert a la punta, i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres, que seran la Salvatana i la Meravella.
Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazú, i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90. Rubén Mas, de Joves Barraquers.
Diríem que les barraques acaben diumenge i la novetat la presentem dos dies després, el dimarts, dia 1 de setembre, que totes les barraques conjuntament organitzen el concert a la Sala Polivalent, que serà a 11:45, amb el grup de versions, que també és bastant popular, que és The Best Of, i acabarem amb el món DJ, i ja seria la clausura d'aquestes barraques amb aquestes novetats.
En concret, els actes institucionals encapçalaran l'inici de la Festa Major amb la lectura del pregó que dirigirà l'exdirectora del Museu de l'Escala i de l'Arxiu Municipal Lourdes Boix. Tot seguit es realitzarà un reconeixement a Josep Falgàs per la seva col·laboració amb la cultura popular del municipi. L'exposició d'aquest any està dedicada a les fotografies de Joan Lasús, una mostra que s'instal·larà a l'Alfolí de la Sal, la qual captura l'essència de la localitat abans de l'arribada del turisme. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
Una persona doncs, vinculada en el municipi des de fa molts anys, també sobre la part patrimonial, de difusió del patrimoni, de conservació. Per tant, jo crec doncs, que és del tot encertada aquesta elecció i que tindrem doncs, un pregó molt autèntic i local, no? Que és una mica el que buscàvem en aquesta data.
La punta de final de la programació, com és habitual, l'emetran els focs d'artifici i els concerts de banda neon i DJ Office. La Festa Major també comptarà amb actes previs, tals com la marxa nocturna de l'Anxova, la 17a travessa de natació o l'obert de tennis i pàdel. Gairebé tota la programació és gratuïta, però hi ha activitats que requereixen reservar plaça a través de la web inscripcions.lescala.cat. Els interessats ho poden fer a partir del 24 d'agost.
I l'Escala presenta al·legacions al Plater, aquest pla energètic, pla territorial energètic que ha fet la Generalitat. El Plater, evidentment, ha de regular la implementació dels parcs d'energia al territori, però aquí es volen protegir uns terrenys amb valor paisatgístic, patrimonial i econòmic. A tot Catalunya s'han presentat més de 12.000 al·legacions a aquesta primera proposta. Ens ho explica en Miquel Pagès.
El govern de la Generalitat ha rebut més de 12.000 al·legacions contra el Pla Territorial per a la implantació de les energies renovables, el Plater. Corresponen a més de 300 ajuntaments, a una cinquantena d'entitats socials i també a particulars. Tot el territori català ha estat avaluat amb un sistema de 141 capes d'informació que tenen en compte, per exemple, energia, medi ambient, agricultura, urbanisme, cultura, territori o paisatge. El resultat és un mapa de capacitat d'acollida i un indicador de compatibilitat. No assigna parcs, sinó que situa les zones més adequades per a aquestes instal·lacions. En el cas de l'Escala, l'afectació és mínima però sensible, d'aquí que s'hagin presentat al·legacions. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
Tot i que en el nostre municipi, el terme municipal de l'Escala no és dels municipis més afectats, hi ha diferents zones on es delimiten per tal de la implantació de fotovoltaica i eòlica i s'ha determinat, juntament amb l'àrea de medi ambient i territori, doncs, que hi ha valors paisatgístics, naturals i mediambientals i culturals doncs, que queden afectats. Per tant, les al·legacions que ha presentat l'Ajuntament de l'Escala van en aquesta línia en què, doncs, si es desenvolupés aquest pla territorial i s'implantés projectes en aquí al nostre municipi, doncs en aquests llocs doncs tindria una afectació important. Estem parlant d'una zona d'una pineda a Vilanera, una zona també de pineda al sector de tocar el parc natural del Montgrí, zona agrària, no? Que són de diferents, com deia, valors ambientals, econòmics també i paisatgístics naturals i que d'alguna manera implantar aquests projectes doncs afectarien en aquests valors.
Pel que fa a l'Escala, la normativa urbanística prohibeix aquests parcs d'energia, una normativa que està per sota de la territorial.
Aquí a l'Escala, el Pla General Urbanístic, a diferència d'altres municipis, doncs ja prohibeix aquesta tipologia d'implantació de parcs fotovoltaics, eòlics, etc., en zona rústica. Per tant, a dia d'avui, qualsevol projecte que arribi, doncs d'alguna manera aquí no es pot donar llicència, no es dona llicència, i si al final doncs, això tira endavant el Plater, és un pla territorial que passa per damunt dels plans urbanístics, però no és decisió, diguéssim, pròpia de l'Ajuntament de l'Escala.
El període per presentar al·legacions es va acabar el 30 de juliol. L'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, les analitza abans de començar un segon període d'informació pública.
I en quant a informació de servei, us hem de dir que l'espai de Plaça Nova es reorganitza. En concret, s'han fet canvis en la ubicació dels contenidors que han obligat de retruc també a modificar places d'aparcaments, de cotxes i de motos. L'aparcament i l'entorn de la Plaça Nova de l'Escala han fet un petit canvi de cara. La reestructuració ha vingut donada, primer de tot, per un canvi en la ubicació dels contenidors, que ha passat a situar-se en una posició més central. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
Hi havia una zona de contenidors just a l'entrada, doncs, que tenia una afectació directa a unes finestres d'unes cases, i bé, estudiant doncs, aquest entorn, hem trobat aquesta ubicació doncs, que per gestió també de l'entrada i sortida de camions va millor i no afecta directament, doncs, com deia, aquestes cases.
Aquest canvi en els contenidors de retruc ha obligat a canviar certes places d'aparcaments de cotxes i a la vegada també s'ha aprofitat per incrementar l'aparcament de motocicletes, que era una altra reivindicació dels usuaris.
Aprofitant aquest moviment de contenidors, doncs, que estan a 50 metres, per tant, no afecta, no, el trasllat dels propis veïns, hem aprofitat, doncs, com deia, per intentar reorganitzar aparcaments, intentar no perdre, no, zona blava, places d'aparcament de cotxe, i també incrementar el nombre de motos, que també tenim una petició, doncs, de gent, de persones, doncs, que utilitzen aquest mitjà de transport, sobretot a l'estiu, per acostar-se al nucli antic. D'aquesta manera, tan sols s'ha perdut una plaça d'aparcament per a cotxes i s'ha aconseguit incrementar el nombre d'aparcament de motos fins a 4 places. Per tant, jo crec que ha estat una reorganització, doncs, que hem guanyat amb eficiència de la gestió de residus i també de mobilitat.
Les modificacions han quedat llestes aquesta mateixa setmana i actualment l'espai ofereix un centenar de places de vehicles i 4 per a motos, un espai d'estacionament que és de pagament tot l'any. L'any 2022 va finalitzar la darrera reforma integral de l'espai. Es van reordenar i ampliar els aparcaments, es va millorar la il·luminació i s'hi va afegir una zona de pas per vianants per a millorar la seguretat. I en terreny esportiu avui ens anem al Futbol Club L'Escala, on Gregorio Gálvez combinarà els de segon entrenador al primer equip i el juvenil preferent. Hi ha hagut un canvi, evidentment, en el juvenil preferent, que té com a objectiu principal estrenyar encara més el vincle amb el primer equip. Ens en dona tots els detalls el nostre home d'esports, l'Ivan García.
Gregorio Gálvez, més conegut com a Yoyo, substituirà Enric Moré a la banqueta del juvenil preferent del Futbol Club L'Escala. El tècnic continuarà exercint com a segon de David Gurillo, el primer equip, assumeix aquest nou càrrec amb l'objectiu prioritari d'estrenyar la relació de treball entre ambdues plantilles.
Hem intentat enllaçar tant el juvenil com amb el primer equip, per això al final hem fet aquest pas de jo portar el juvenil, i bueno, la idea és intentar que aquest any patim una mica menys, intentar formar jugadors també perquè debutin en el primer equip, ja estan fent entrenos a Owen i diversos jugadors, i una mica la idea és aquesta, que hi hagi més unió amb el tema del juvenil i del primer equip.
Yoyo, en passat al Figueres, Palamós i Basterra, es mostra optimista de cara al nou curs, tot i que es trobarà amb una plantilla completament nova, l'equip afrontarà el repte amb la màxima ambició.
El que volíem fer aquest any és intentar no patir tant. Al final creiem que hem fet una plantilla bastant nova, de jugadors que l'any passat ja van jugar a juvenil preferent, i crec que aquest any per potencial hem d'estar una mica més a dalt. Veurem durant la temporada on ens porten els resultats, però bueno, crec que aquest any, tant el primer equip, que tenia més dubte, també s'ha acabat de formar una bona plantilla, i el juvenil, pues, bueno, sí, és un repte gran, però bueno, l'afrontem amb les expectatives més grans possibles.
Pel que fa al primer equip, Yoyo confessa que seguir un any més a la tercera federació és un gran èxit per al club.
Com a club és un club molt humil, un club molt petit, i crec que sempre ho diem, que estar a tercera divisió és un èxit, i crec que aquest any, pues, ens ho hem de prendre igual que l'any passat, intentar que sigui l'objectiu salvar-se, i si a la jornada 25 o 30 com l'any passat estem salvats, pues, intentar aspirar el màxim possible, però crec que el repte és majúscul també, que l'any a l'escala està a tercera divisió és un repte.
El nou entrenador del juvenil preferent va aterrar al nou Miramar el passat estiu, i a banda de ser l'ajudant de David Gurillo, va fer tasques de coordinació del juvenil i del cadet i va entrenar el cadet S15A.
I ara el que toca és fer un repàs a tota l'agenda d'activitats d'aquesta setmana enguany amb la Maria Negra.
I aquesta és l'agenda prevista per aquesta setmana. El dimarts també, a la tarda, a les 8, ballada swing. Gaudeix d'una tarda plena d'energia, música i bon ambient a Plaça Univers. Dimecres, dia 12, dia important, dia d'eclipse solar. A les 6 de la tarda, taller infantil i creatiu a Plaça Víctor Català. Aquesta setmana, granota, on els infants creen i pinten una granota i després la fan saltar. I com dèiem, dia d'eclipsi. A les 7 de la tarda, l'escala mira al cel. Explicació sobre l'eclipsi solar i visualització des del Camp de les Aromes. una activitat organitzada pel Museu de l'Escala, el Museu de la Moto Vicenç Salgado i el Cant de les Aromes. Per aquesta activitat, les entrades estan exaurides. Per la seva part, al Mac Empúries, a partir de 7:45, fan la vetllada sota el cel dels antics grecs, una activitat on s'explicarà com vivien els grecs els eclipsis. Una activitat que té un preu de 13 euros per persona i inclou l'entrada al jaciment. Per comprar entrades, macempúries.covid.cat. I a les 10 del vespre, cicle de sardanes d'estiu 2026. Audició de sardanes a càrrec de la cobla Foment del Montgrí. I atenció, perquè aquesta setmana la vetllada es fa a Riells. Dijous dia 13 a les 6 de la tarda, escacs a la fresca a plaça Víctor Català. Una activitat gratuïta que no cal inscripció prèvia i és organitzada per Escacs del Cert. També a les 6, cuina pels petits xefs del mar. Taller infantil que té l'objectiu de fomentar el consum del peix entre els infants. Una activitat que es fa al Maram i que té un preu de 15 euros. Informació i reserves trucant al Maram o bé visitant la pàgina lareserva.cat. Una hora més tard, a les 7, arriba el Riva Market. A les 8, sessió de Zumba. I a les 10, disco mòbil a càrrec de sons a Riells. Divendres, dia 14, a 7:45 del matí, com sempre, sessió de pilates a Riells. Molt important portar l'estoreta o una tovallola, una activitat totalment gratuïta. Ja a la tarda, a les 7, torna a la cuina de pescadors. Aquesta setmana, al menú, sèpia amb faves i pèsols i pop amb ceba. Una activitat que té un preu de 22 euros i que actualment les reserves estan totes exaurides. A les 10 del vespre arriba la 44a cantada d'havaneres a Cala Montgó, amb el grup Terra Endins. I també a les 10, Festival de Música Clàssica a l'Escala Empúries, amb el concert de gran format Highlights of Music, estrelles de la música clàssica, romàntica, popular i de cinema, a càrrec de la Festival Cambra Orchestra of Europe, dirigida per Horsom. Un concert que es fa a l'església de l'Escala i que té un preu de 27 euros, venda d'entrades a lareserva.cat. Dissabte, dia 15, a 8:45, cantada d'havaneres a càrrec del grup Porvó. Una cantada que es fa al Centre Cívic del Camp dels Pilans. Hi haurà servei de bar, entrepans, coca i cremat. Per més informació, campdelspilanslescorts@gmail.com. I una mica més tard, a 10:45, arriba el 50è concert d'estiu de sardanes i música per a cobla, a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. Com sempre, un concert que es fa al CERT, organitzat pel CERT i l'agrupació sardanista Avi Xaixo. Diumenge, dia 16, a 10:45 del matí, ruta meteorològica i climàtica per l'Escala, una de les dues que es fan aquest estiu. Una activitat que té el seu punt de trobada al Masle i té un preu de 6 euros per persona. Inscripcions prèvies a inscripcions.lescala.cat. Us recordem també que fins al dia 15 d'agost, és a dir, aquesta és l'última setmana, es pot visitar l'exposició Medfoto 2026, instal·lada al Club Nàutic L'Escala. També serà l'última setmana per l'exposició temporal 40 anys de catifes de la sal al pati de l'Alfolí. Fins al dia 23 d'agost es pot visitar l'exposició artística temporal Vanity Fair, Desembarca a l'Escala, de Gino Robert, instal·lada a l'Alfolí de la Sal. Fins al dia 25 d'agost, exposició de ceràmica i escultures de Margarida Gironès al Castell Carolingi. I fins al dia 25 d'agost, exposició L'Art de la Llum, de Josep Maria Solà, a la Casa del Gavià. Aquesta s'inaugurarà el divendres a les 7 de la tarda. Us recordem també que el Mac Empúries ha programat diferents activitats per aquest estiu. Visites dramatitzades, vivèndum, activitats familiars, visites al capvespre o també l'especial de l'eclipsi. Més informació i reserves, reservesempúries@gencat.cat. I també tenim vigents totes les rutes d'estiu del Museu de l'Escala. Museu de l'Anxovi de la Sal, Ruta Víctor Català, Torre de Montgó, Josep Pla, Búnquers de les Planasses, Barri Vell o Sant Martí d'Empúries. Per consultar horaris i preus i fer reserves, inscripcions.lescala.cat.
I un cop fet repàs a tots els plans que podem fer aquesta setmana, anem a veure quin temps ens acompanyarà aquests dos propers dies.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Des de que van començar el mes d'agost, que podríem dir que el panorama, sobretot a muntanya i a l'interior, ha canviat, ha tornat, podríem dir, la normalitat amb aquestes tempestes, amb aquestes tronades de mitja tarda que portem diversos dies que es van succeint. De fet, a indrets de muntanya ja superem els 100 litres per metre quadrat, que són quantitats ben normals a l'estiu, que és l'època més plujosa en aquestes contrades. Evidentment, juny i juliol van fallar també a muntanya. Avui ens espera una diada de dimarts amb cel variable. Hem tingut núvols passatgers de matinada, fins i tot quatre gotetes. A mig partida, mig matí i mig dia, el cel sí que ha estat més clar, més serè, però a la tarda i vespre tornaran a aparèixer nuvolades. Nuvolades primer a muntanya, després cap a l'interior, i finalment arribaran de forma més trencada fins aquí a la costa, però taparan força el cel. Això també propiciarà que la calor i l'aixafogor es mantingui tot el dia, avui amb una màxima entre els 29 i 31 graus. Bufarà marinada de llevant de força 2-3 a migdia, que la tarda anirà girant cap a xaló, que el vespre i nit ja calmarà, i a la mar arrissada amb alguna àrea de marejol. Demà dimecres, dia de l'eclipsi, tindrem el cel més serè de matinada i tot el matí, només amb el permís d'alguns núvols baixos o boires cap a mar, fruit d'aquesta humitat. A partir de migdia veurem més nuvolades cap a muntanya i a la tarda arribaran núvols als iplims, restes d'aquestes tempestes de zones altes i de l'interior, les encluses. Per tant, a l'hora de l'eclipse és probable que el cel estigui variable en resta d'encluses de les tempestes del Pirineu. Això dificultaria un xic la visió en el nostre cas. Calor i xafogor tot el dia, amb màxima demà entre 30 i 32 graus i mínima entre els 22 i 24. Vent en calma a primera hora, marinada clàssica de llevant a xaló a partir de migdia i la tarda, i a la mar arrissada amb alguna àrea de marejol. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
I amb la informació meteorològica hem acabat aquest informatiu, però no marxem abans sense fer un repàs a totes les notícies que hi han format part. Començant amb la que encapçalàvem, és a dir, una seixantena d'activitats per la Festa Major de l'Escala. Activitats que seran entre el 28 d'agost i el 2 de setembre, dia de Santa Màxima. Lourdes Boix és directora del Museu de l'Escala, serà la pregonera d'aquest any i es recuperen novetats. Per exemple, recuperen les dues orquestes de tarda, una cantada de veneres i s'amplien els dies de barraques. El cartell és obra de la dissenyadora Roser Bona. L'Escala també ha presentat al·legacions al Plater, el pla energètic que va, en comptes del desplegament de les renovables, que va presentar la Generalitat de Catalunya. Aquí es volen protegir uns terrenys amb valor paisatgístic, patrimonial i econòmic. A tot Catalunya recordem que s'han presentat més de 12.000 al·legacions a la proposta inicial. La plaça Nova es reorganitza. Hi ha petits canvis en aquest aparcament del centre de l'Escala que han vingut donat gràcies a una nova ubicació dels contenidors. Això ha obligat a modificar places d'aparcaments de cotxes i de motos. S'han perdut una de cotxes, però es guanya places per a motocicletes. En esports, Gregorio Álvarez Yoyo combinarà el segon entrenador de primer equip i l'entrenador del juvenil preferent en el Futbol Club L'Escala. El club ha decidit prescindir d'Enric Moré. L'agenda d'activitats i la previsió meteorològica que ve encapçalada un dia més. Amb aquest temps d'estiu i aquesta dicotomia de matins més clars, tardes més ennuvolades i calor i xafogor per parar un carro. Doncs amb això acabem l'informatiu d'avui, de dimarts, dia 11 d'agost de 2026. Qui us ha parlat, Sergi Corral. Podreu estar atents al butlletí informatiu i també a les repeticions dels serveis informatius. Ens hi tornem a veure demà. Que passeu molt bona tarda, feu molta bondat. A reveure'm.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Quan surt el sol damunt les ones, l'Escala ja comença a brillar. L'olor de mar, les barques tornen i els somnis surten a navegar. Passejant pel passeig tranquil,
entre rialles i olor de sal. Hi ha un racó que porta esperança, on qualsevol dia pot canviar. Compra un somni, deixa'l volar. Mai no saps què pot passar. L'anxova milionària porta la sort cada dia. Si el mar et somriu, la fortuna fa via. L'anxova milionària, vinga, vine a celebrar. 2026 és l'any de la sort de veritat. Entre les xarxes i les gavines, el vent explica mil històries més. Cada butlleta és una promesa, cada mirada un nou després. La mar ens porta bona estrella, l'escala sap fer realitat. Quan el cor juga amb esperar, demà serà. La sort sempre arriba quan menys t'ho esperes, i si és davant del mar, encara millor. L'anxova milionària porta la sort cada dia. Si el mar et somriu, la fortuna fa via. L'anxova milionària, vinga, vine a celebrar. 2026 és l'any de la sort de la veritat. Les onades no s'aturen, els somnis tampoc. L'escala ens espera amb el mar al cor. La jove milionària, on la sort sempre troba casa. La jove milionària, on la sort sempre troba casa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Londres, 1943. Els avions aliats surten cada dia, travessant el canal de la Mànega. Però molts no tornen. Els comandaments militars estan desesperats. Com poden protegir millor els bombarders? Encertar la resposta salvarà milers de vides.
Benvingudes i benvinguts, estimem les Mates, el podcast on les dades no són el que semblen. Bon dia, Laura.
Hola.
Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Doncs mireu, avui us porto una d'aquelles preguntes que es fan sovint a les entrevistes de feina per llocs relacionats amb dades i optimització. Mireu, imagineu-vos això. Segona Guerra Mundial. Sou enginyers de l'exèrcit aliat i la vostra missió és reduir la quantitat d'avions bombarders abatuts per l'enemic. La majoria d'avions tornen amb les ales, els timons i el centre de l'avió molt castigats per impactes de bala. Quines parts cal reforçar per reduir baixes?
Home, on hi ha més forats, no?
Clar, de fet, quan en aquesta situació tu el que dius és, a veure, porteu-me tots els avions, analitzo a on els disparen i llavors allà on es disparin més, que són aquests tres llocs que he dit, doncs allà els hi poso unes xapes així de reforç i així encara que els disparin, doncs els hi costarà més abatre'ls. Vale, doncs això és el que tothom va parlar. Però l'Abraham Wall va veure-hi un error de base. En realitat, si tu et fixes en tots aquests avions, estàs estudiant només els avions que han tornat, i els que realment han acabat abatent són els que,
clar,
ja ni els has vist, perquè han caigut por ahí, vés a saber, i tu ja no has vist com han quedat aquells. I per tant, es preguntaven, i si els que rebien impactes a la cabina, als motors o a la cua, senzillament eren els que ja no tornaven? Per tant, lo perillós és que et fiquessin els impactes a la cabina, als motors i a la cua. Doncs clar, l'absència de forats era en realitat la clau. Era un cas que hi havia viatge de supervivència, és el que es diu, no? De no m'estic fixant en les dades que no tinc, que són les que realment em donen la informació. Però jo, com que el que veig és això, jo estic esbiaixat. I ara em penso que sempre és que disparen en aquests llocs. Llavors, els avions amb forats a les ales havien sobreviscut. Els altres no. Avui posem en valor el sentit comú, la lògica i l'experiència a l'hora d'analitzar dades. I parlarem amb algú que coneix molt bé el món de les dades i la tecnologia. Molt bé, doncs estem aquí amb el Josep Maria Ganyet i és una de les veus reconegudes en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
Hi ha molta gent que li pregunta coses a la intel·ligència artificial, al ChatGPT, i que es creu aquestes dades que li dona. Llavors, o sigui, nosaltres hem de posar pensament crític aquí del que ens contesti una IA, o ens ho podem creure amb fe cega, o com ho hem de fer això?
Jo diria que nosaltres hem de posar pensament crític no en un entorn d'IA, sinó en general, a la vida, en qualsevol aspecte. Però ja que parlem d'IA, particularment en el terreny de la IA i particularment en el terreny de la intel·ligència artificial generativa. Uh-huh. I perquè d'intel·ligència artificial n'hi ha de molts tipus, importants des de finals dels anys 50, si voleu, des dels anys 40,
vale.
Hi ha molts tipus diferents, eh? N'hi ha una que es basa en el coneixement dels experts, aquesta és un